La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha descartat aixecar el toc de queda després de 15 dies de la seva aplicació a Catalunya per controlar la incidència del coronavirus i ha afegit: som al camí, però ara no hem de córrer. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Dijous 5 de novembre del 2020, són les 12:20 minuts. Estàs en companyia de la cadena COPE a Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida i també, doncs, des de qualsevol punt del món a través d'internet, que t'ho dic cada dia. Tu vés-te'n a cope.es, te'n vas a l'emissió en directe i pots triar l'emissora de Lleida. I si no, si t'és més còmode, descarregues l'aplicació de COPE, que és gratuïta i està per tots els telèfons, i allí també te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida. Hores d'ara, amb 13 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica. També la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida. Rebrem els consells veterinaris des d'Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11. Com sempre, ens atendrà la infermera veterinària, la Imma Sabater. I també, abans d'arribar a la una, parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, i és dijous, les escapades de COPE amb el David Velasco, amb propostes de cara al teu temps de lleure, de manera que puguem gaudir d'aquestes propostes, però sempre mantenint tota la seguretat sanitària i els temes de confinament durant el cap de setmana o de toc de queda de la part nocturna. Però dins de tot això, que puguem gaudir del territori. Amb tot això ens plantarem a les dues. En fi, nosaltres marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera el meteoròleg Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, avui no plou.
Avui no plou.
Quants litres hem acumulat?
Al final, en Lleida està 33, en capital, vamos, en les comarques de Lleida va ploure potser una mica més a la meitat sud de Lleida que no passa a la cara sud del Pirineu, entre 15 i 50 litres, a la zona del mig Segre, la zona de la vall del Segre, perquè la pluja va ser una franja de sud a nord que va seguir gairebé el riu Segre des del sud, des de Mequinensa, gairebé on s'entroca con el Finca, fins a la Molina, gairebé fins al seu naixement. Es va ser la zona més plujosa, però de moltes hores. A Lleida va estar plovent 26 hores, amb petites pauses, afluixant, caient poc, però va ser moltíssima pluja, però caigut en moltes hores. No plovia tant des del 22 de gener, com va passar el famós Glòria,
que
en aquella van caure 38 litres, aquesta vegada 33, moltes hores. És una pluja molt profitosa.
Sí, és molt bona aquesta.
Hem de dir una curiositat, i és que si dilluns van arribar 25, que era pues, gairebé la novena més alta al mes de novembre dels 81 anys, pues ahir la màxima diurna, que va ser de 9 i mig, també era de les més baixes tant d'hora al calendari, és a dir, que és un delta baix enorme.
Amb dos dies
molt
de
gran,
diferència.
En dos dies, de dilluns a dimecres passat, sí. 25 de màxima a 9 i mig de màxima.
Déu-n'hi-do.
Bueno, avui hem despertat amb les boires a la plana sud de Lleida, boira alta, boira baixa, depenent dels llocs. A hores d'ara ja s'ha marxat gairebé tota, que era una mica al sud de Lleida, però tota, lluís el sol, que també n'hi havia boira a la Conca de Tremp. Està lluint el sol a la majoria de comarques, les temperatures li costa remuntar, entre 9 i 13, 14 graus, estan ara en capitals de comarca, i al llarg del dia anirem resistint, bueno, un ambient més temperat, potser arribarem entre 15 i 19 graus, les temperatures màximes a les capitals de comarca. No, podria caure alguna pluja feble, dispersa, poc important. De cara a demà seria un dia de transició.
Però demà agafem el paraigua o no, Armando?
Demà podria ser que podrien arribar a ploure, o a primera hora, i molt poca cosa, o a darrera hora, que ja estaré a casa.
Bueno, no costa reportar el paraigua.
Es prepara una tongada de pluies important, entre la matinada i matí de dissabte.
Bueno,
podrien caure entre 15 i 60 litres, depenent dels indrets, sobretot al centre, a les comarques centrals de Lleida, Prepirineu, cara sud del Pirineu, amb cops de vent molt fort a les zones altes del Pirineu, que ja no hi viu ningú, estem parlant de 80 km per hora, però dissabte matinada, matí, és una tongada important de precipitacions i potser ja seria la darrera, després vendria un temps més tranquil a partir del mateix diumenge. Demà doncs, ho concretarem.
Demà divendres, sí.
Hem d'estar preparats per aquestes pluies tan importants que podrien caure matí de dissabte, potser una mica la matinada també.
Doncs demà divendres farem previsió de divendres i del cap de setmana. Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
Fins demà, bona tarda i salut.
I nosaltres, directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Per cert, que això és darrera hora. Hi ha hagut un accident de trànsit al creuament entre el carrer Acadèmia i l'avinguda Catalunya, sense lamentar ferits, però sí que ha sigut un gran ensurt perquè un dels dos vehicles implicats ha envaït completament la vorera. Per tant, afortunadament, no, o en aquell moment no hi havia ningú passant justament per on s'ha encastat el vehicle, fins a l'edifici, i no s'ha hagut de lamentar doncs, cap mena de ferit, afortunadament. El que continua és la recerca del boletaire de 77 anys desaparegut dimarts passat a l'Alt Urgell. Durant la nit s'han resseguit les pistes forestals a la Vansa i Fórnols sense èxit. Ja sabeu que, per desgràcia, tots els desapareguts a nivell de muntanya, el temps sempre juga en contra. Per tant, com més temps passi, pitjor, però se segueix buscant aquest boletaire de 77 anys que va desaparèixer dimarts. Dimarts a la tarda es va notar la seva absència. Hem de parlar d'un nou brot de coronavirus amb 22 positius a la residència Àngel Serafí de Casanoves de Sort. 13 dels casos són residents i els 9 restants són treballadors del centre. 13 residents i 9 treballadors. Home, els residents no sé si es relacionen molt entre si, els treballadors en principi sí. Jo, de veritat, al final haurem de preguntar amb algú que ja entengui si realment portant una mascareta com cal i mantenint mitjanament les distàncies, tenint en compte que són personal assistencial, per tant la distància no es pot mantenir, si realment això és d'una transmissió ràpida o no. Per què dic si és ràpida o no? Perquè si cada dia es pogués fer passar a tothom de les residències, treballadors i residents, un test ràpid, el d'antígens, per exemple, que tarda 15 minuts, doncs si resulta que aquesta gent s'han anat contagiant dia rere dia, si cada dia passessin un test i detectem un o dos positius, allí es talla la cosa. Doncs no. Ara hem de parlar de 22 positius, 13 residents i 9 treballadors. No sé, ja, jo ho he escoltat, igual que tu, mil vegades, que tranquils, que a partir d'ara ja sí que hi ha els tests d'antígens, que ja es farà molt a sovint, però de moment no està passant. 5 de novembre és un dels casos que segurament, si s'hagués fet això, s'hagués pogut evitar. Presumptament, dic, perquè tampoc ho sabem exactament. Ull, perquè s'està acostant la campanya d'hivern del Pirineu, amb les pistes d'esquí i amb tot el que això comporta, el sector hosteler i hoteler, i les coses no estan tan clares com ens agradaria, segurament. I és que els hotelers del Pirineu alerten que el sector turístic estarà tocat de mort si no poden obrir les estacions d'esquí. Les reserves a les agències de viatges s'han desplomat i les escoles per aprendre l'esport blanc reduiran personal. També ha baixat molt, respecte a altres anys, el tant per cent de persones que adquiria el forfet de temporada. I és que, davant d'aquesta incertesa, doncs, hores d'ara, s'està ressentint tot el tema de reserves, d'hotel, de cursos i de forfets de temporada. És el problema, és la incertesa el que està fent que tot això passi. Com estem de dades? Doncs mira, pel que fa a la velocitat de propagació, es manté per sota de 1 al Pla de Lleida, segons la darrera actualització de Salut d'avui dijous, tot i que puja una centèsima. Estem per sota de l'1, estem al 0,99. Al Pirineu aquesta velocitat de transmissió del virus es situa en el 0,85, dos centèsimes més que ahir. Per tant, podríem dir que pràcticament hem calcat els resultats d'ahir. L'índex de rebrot, aquesta xifra que ens marca la tendència, se situa als 658 punts a la regió sanitària del Pla de Lleida, 23 més que l'anterior actualització, i els 432 a les comarques de muntanya, l'Alt Pirineu i Aran, que són 6 punts més. Per tant, repeteixo, pràcticament calcant els mateixos valors que ahir. Pel que fa als nous contagis, Salut notifica 200 casos nous de Covid-19 confirmats al Pla de Lleida, 41 i 41 més al Pirineu, que n'acumulen 17.478 i 1.962, respectivament. Lleida Ciutat, ara parlem de la ciutat, eh? Lleida Ciutat, amb un índex de risc de rebrot, arriba als 600 punts i una velocitat de propagació de reproducció de la malaltia del 0,90. Suma 68 diagnòstics de coronavirus en les darreres 24 hores. I ara una dada positiva de la jornada, que la trobem en la reducció de pacients de Covid-19 ingressats a les UCIs dels hospitals públics lleidatans. Segons Salut, baixen de la vintena per primer cop des del 27 d'octubre amb 19 ingressats, i això són bones notícies. De fet, la consellera Alba Vergés ens ha explicat que, doncs, amb les mesures que s'han portat a terme aquestes darreres setmanes, al cap d'uns dies podrem veure que baixen el nombre de casos. Al cap d'uns dies més, veurem com baixen també el d'hospitalitzacions i el de UCIs. Per tant, és anar pas a pas. Amb això estic d'acord amb la consellera. Ja sabeu que quan se l'ha de criticar, se la critica, però quan se li ha de donar la raó, també s'ha de fer. Amb això estic d'acord amb la consellera, i és que les mesures no funcionen d'un dia per l'altre. Igual que tampoc, quan la població es desmadre, permeteu-me l'expressió, tampoc a l'endemà tenim una pujada espectacular de positius. No passa d'un dia per l'altre. Aquest virus ja sabeu que és traïdor, que et contagies avui i que no saps res fins al cap de 3, 5 o 10 dies. I mentrestant tu estàs contagiant a la resta de persones, però sense tenir símptomes. Doncs igual, totes les mesures que s'estan fent per prevenir no donen resultat immediat. Per tant, això vol dir que hem de seguir fent-ho com ho fem, o millor si cap. I si comencem a tenir bons resultats, no hem de baixar la guàrdia, ni molt menys. Hem de seguir. En aquest cas, ho ha explicat molt bé la consellera de Salut, Alba Vergés. Canviant de tema, i per acabar, la paeria engega els treballs per elaborar el Pla dels Espais Verds de Lleida. El document pretén definir uns parcs i zones verdes òptimes en biodiversitat, serveis i connectivitat. I la Diputació de Lleida licita 1.500 quilowatts de calefacció amb biomassa en 13 instal·lacions a la demarcació. L'actuació, amb una inversió de més de 1,2 milions d'euros, s'enmarca en el projecte Forest Ford Local, finançat amb fons FEDER. I abans de fer una pausa, el govern torna a declarar d'interès nacional el Museu de Lleida. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar la declaració del 2016 després que els bisbats d'Osca i Barbastre Monzó interposessin un recurs. Fem una pausa i de seguida marxem cap a Nadón Veterinaris.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
¿Quieres vivir tranquilo y olvidarte de tus deudas? Contacta con nosotros. Plataforma Segunda Oportunidad. Teléfono gratuito 900-104-415 o en nuestra web plataformasegundaoportunidad.com. Desde el 2016, solucionando los problemas económicos de las familias. Con la garantía de Bufete Peñarroja Palés.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Fort de Pala Ràdio, en Cercle B26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973-78-85-17. El Fort de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que ja ens arriba la informació veterinària. Ho fem, com sempre, des de Anadón Veterinaris. Us trobes a internet, a www.anadón.com anadonbet.com. Els trobes també al carrer Segrià número 11, on pots anar a visitar-los, tenen la botiga oberta i, a més, la consulta veterinària. Evidentment, s'ha de demanar cita prèvia pel tot el tema veterinari, però anar a la botiga hi podeu anar, eh? Carrer Segrià número 11, hi podeu anar com a tot arreu, seguint les normes de seguretat bàsiques, mascareta, distància, higiene, etcètera, etcètera. Però, escolta, que tenen de tot, del tema d'alimentació, del tema de farmàcia pels vostres animals, del tema de joguines, de llits, de complements, de, jo què sé, corretges, d'abrics. Segur que hi ha roba d'abric i aquestes històries ara que començarà a venir el fred. En fi, carrer Segrià número 11. Allí tens Anadon Veterinaris i també tens el seu telèfon 973-233-388. Perdó, l'he dit malament. 266-388. 266-388. Després de dir-lo tantes vegades i dir que era fàcil. 266-388. És un telèfon que funciona a les 24 hores. En horari comercial et contestaran des de la botiga, però en qualsevol altre moment i en qualsevol altre dia sempre tens un veterinari de guàrdia. Sempre, sempre. Amb qui parlem nosaltres habitualment? Doncs amb la Imma Sabater, que és la infermera veterinària d'Anadon Veterinaris. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Veritat que a la botiga teniu articles d'abric?
De tot.
Veus?
A la botiga hi ha de tot.
No ho dic perquè ara que començarà a venir el fred, doncs hi ha gent que diu, és que mira, el meu gosset, el bec molt primet, el bec molt petit, i quan sortim té fred. Bueno, però clar, és normal que tingui fred. Doncs un abric.
Sí.
Bueno, no és una... A veure, amb gossos grossos suposo que no, però amb gossos petits...
També, eh?
Pot no ser una mala idea, no?
Sí, els gossos petitets tipus chihuahua que sempre tenen fred i aquest tipus de gosset van molt bé. Els grans també, depèn,
sí?
Eh?
Bueno, sí. Però els grans, escolta, si surten, que corren i amb això entren en calor, no?
Sí, és més fàcil, és més fàcil,
clar,
sí.
Clar, 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 els petits suposo que no. En fi, ens encaminem cap a final d'any, parlem de fred, parlem de virus, bueno, de virus no en parlem, que ja en parlem cada dia. Però hi ha una cosa que no hem d'oblidar, tant si fa fred com si fa calor, perquè a més això és cíclic i és el tema de la desparasitació tant de gossos com de gats, oi, Imma?
Correcte. Molt important.
Això és igual si fa calor o fred, això és durant tot l'any.
Durant tot l'any. Sí, és veritat que la desparasitació externa, que coneixem tots per puces i paparres,
sí.
Bueno, hi ha algun
altre
més,
bitxo,
però
sí.
Però els més comuns són les
estrelles,
i paparres.
Sí.
Aquestos són més habituals a l'estiu. En temps de calor és més habitual. Al temps de calor, jo recomanaria, depèn del producte, perquè tenim molts, fer-ho cada mes, als mesos de calor. Del maig fins al setembre, més o menys, fer-ho cada mes, a no ser que ho fem amb alguna pastilla que dure 3 mesos. Encara i així, a l'estiu jo no m'enfiaria d'això que diuen 3 mesos. Ho faria al mes i mig.
Que, per cert, quan dius la part exterior és l'animal i també on dorm, no? Suposo.
No, el que estic dient ara és per ell. Són
per
pastilles.
Ell només, Val.
Són pastilles, val? Després, si tenim una infecció, que sabem que tenim una infecció a casa de puces, de paparres o de qualsevol altre, tenim que, sí, que netejar tot amb lleixiu, que...
Però vull dir, Imma, si jo al meu gos o al meu gat li veig una puça corrent, per sobre, i bueno, vale, l'agafo, és normal anar a mirar on dorm, perquè segurament també n'hi haurà.
Com s'alimenten d'éssers viu, pot ser que hi hagi alguna per allà voltant i ho tinguis que rentar, però el més normal...
És que estigui al cos.
Sí.
Claro, clar, hi ha bona temperatura, sí. Correcte.
Sí, i vull aclarir algo. Molta gent, quan ens truca, perquè donen moltes malalties, diem i insistim tant en desparasitar perquè donen moltes malalties.
Clar.
M'he trobat molt, i per això parlo aquesta setmana d'això, durant aquests últims 3-4 mesos, que hi ha moltíssima gent que ho fa una vegada i s'oblide. És sempre.
És cíclic.
És tota la vida del gos
sí.
I tota la vida del gat.
Clar.
I penseu que em passa molt que me truque gent, no, que el gos se rasque molt, s'està fent ferides, i sempre comencem per lo fàcil. Lo fàcil...
La puça.
Sí, o la paparra.
Sí.
I te diu, no, perquè l'he mirat i no l'he vist. Penseu que no la veureu.
Bueno, clar, és que és veritat, no són tan fàcils de veure. No,
o té una infecció que hi ha moltíssimes,
clar.
I llavors sí pot ser greu, o si té dos pusses que poden fer igual molt mal, no les veureu, encara que tingui el pèl curt.
Clar, clar, clar. I no només és ja pel malestar, sinó per les malalties que pot desenvolupar això, oi?
No, sobretot per les malalties. A més de que ells estan molt incòmodes.
Sí, 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 evidentment. Aquesta seria la, bueno, desparasitar a nivell exterior, però a nivell interior també...
Interior, aquí sí que m'he de ficar una mica més... Sí, més sèrio...
Te canvio la música o no cal, eh? No siguem sèrios, va.
Aquí sí que és tot l'any, tot l'any, tot l'any. És igual que sigui estiu o que sigui hivern. Així com les, els paràsits exteriors, a l'estiu tenim que fer més èmfasi i a l'hivern sí que ho podem fer cada 3 mesos, tranquil·lament. Els interiors, no. Els interiors són sempre. Tot l'any, cada any, tots els anys que visqui la mascota.
Però per tractar això no és complicat, suposo. Ja...
No, gens, és una pastilla.
Ah, val.
Bueno, gens, gens. És una pastilla o pipeta, ja, però no, no, no gens.
La pastilla després ja depèn de la vostra habilitat, eh? Perquè hi ha animals que, escolta...
No, ara ho fan fins i tot que és un premi. Se la mengen sola. Sí, està molt ben pensat. Inclús el gat, que li costa més, ja han fet pastilletes que són com premis.
Saps què feia el meu padrí? El posava al mig d'un tall de llonganissa.
Ah, també, eh? També, eh?
Que no, bueno, s'ha de fer, eh? Però...
He de dir que en aquest cas, i un cop al mes, està justificat.
Vale, però un trosset, eh? Vull dir, no li donem allà la llonganissa sencera.
El
un trosset
sencer no compte, eh?
Ah, un trosset, mira. Però és curiós perquè hi ha gossos que li... Pel que dius, veig que alguns no, però d'altres li ensenyes la pastilla i ni parlar-ne, re. Ara, li camufles allà dins, escolta, llavors allò entra tal qual.
Sí.
Ni mastegat.
Sí. He de dir que sobretot els gossos, els gats li és igual, eh?
Ja.
Aquells, si no la volen, no la volen.
No la volen, la detectaran igual, eh?
Hi ha pipetes també per gat, hi ha més mètodes de desparasitar. Bueno. Que no.
Com ens ha dit l'Aima, ull, la desparasitació interior, aquesta és vital i seriosa, i aquesta és contínua.
I dona moltes malalties, sí. Moltes.
I l'exterior també, eh? O sigui, és igual que estiguem a l'hivern, hem de...
A l'hivern ho podem espaciar una mica
sí,
més,
però,
sí.
Però no ho hem d'abandonar. Però
no.
S'ha d'estar a sobre igualment, eh? I no només pel malestar de l'animal, que també, sinó perquè dona malalties greus i llavors potser sí que ens fartarem de visitar el veterinari i no és el que hem de fer amb un animal de companyia. Vull dir, si ha d'anar el just i necessari. Per tant, si podem evitar-ho, molt millor. Tema de desparasitació. Que teniu dubtes? 973-266-388 o aneu al carrer Segrià número 11. Escolta, que avui a la ràdio he sentit que parlaven d'això, de desparasitar i tal. Ara, et porto el meu gos o el meu gat. Què he de fer amb ell? Com ho he de fer? Cada quan? I ells t'ho diran, que al final jo crec que és el més fàcil de tot, eh? Molt bé, Imma Sabater, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu, Ricard.
En 2 minuts ens plantem a 1:45, fem una pausa i parlem de salut i nutrició.
El otoño inspiró a Vivaldi a componer las 4 estaciones. Inspiró a los poetas del Renacimiento, a los pintores impresionistas con sus colores. Y este 7 de noviembre te puede traer la inspiración a ti. Porque el sorteo de otoño de Lotería Nacional viene con 105 millones en premios que dan para inspirarse. Y mucho. Este 7 de noviembre, sorteo extraordinario de otoño. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto...
Es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian el fútbol por...
¿Y qué serás ahora, Barbie?
Ingeniera o médica.
Y para los que cambian el teléfono por...
Es que llevamos 10 partidas y he perdido todas.
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apareixia que ja és el moment que ens plantarem a la una de la tarda, abans però, com que és dijous, ja saps que parlem de salut i de nutrició. Ja no et torno a explicar la relació, o si no, te la tornaré a explicar sempre que calgui, la relació que ja sabem que existeix entre com mengem i la salut que després tenim. O, dit d'una altra manera, que el que mengem incideix directament a la salut. Hi ha molts dels problemes que de vegades no els relacionem. Doncs és, depèn del que mengem i com mengem, que no ens oblidem el com. Per parlar de tot això, com sempre, doncs nosaltres tenim un nutricionista, el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, buen día, ¿cómo estás?
La verdad es que gastamos mucho tiempo últimamente, no nosotros, en general la gente, buscando por internet de el qué comer, o sea, qué comer y qué no comer, pero pensamos poco en el cómo, cómo comemos, y eso también es importante.
Y bueno, que también estamos como influenciados y que tenemos todo un bagaje detrás que está pues pensado de lo que tiene que ser bueno, sí. ¿No? Y lo que es bueno, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Para yo tenía que confirmarlo, lo miro por Google y por internet, y entonces miro a ver qué está de ahí, ¿no? Entonces, hay tantos mitos que hay, sí, en relación a cómo nos alimentamos, que es una pasada.
Sí, sí. De todas maneras, hi ha una cosa que yo creo que es de calaix, ¿sabes? De sentido común. O sea, comer rápido, masticando poco y con nervios, no tiene... Seguro que no es bueno. O sea, seguro. Vamos.
Claro, todo lo que podía al no cuidarte.
Les menjades amb tranquil·litat, si puede ser sin la tele, i poc a poc, i mastegar molt. I això ja fa molts anys que ens ho diuen. Jo, de totes maneres, això podeu fer la prova. La digestió és molt més ràpida i passa molt més desapercebuda si ho fas així que si no de l'altra manera. Però bueno, això és una altra història. La setmana passada vam estar parlant, entre d'altres, del sucre. I hem rebut molts missatges, clar, ja els esperàvem, que ens han dit, vale, guai, el sucre és dolent, però... I jo era un defensor que deia, escolta, l'amarg tampoc l'hem de desterrar, i si un aliment té un gust, doncs té un gust, no cal que ho ensucrem tot. Però, Cristian, hay gente que le gusta la cosa dulce, le gusta dulce. Si le decimos que el azúcar no... Pues nos han enviado mensajes diciendo, oye, hablar de los edulcorantes, porque ese es el otro. O sea, si el azúcar no, nos tiramos a los edulcorantes. Pero hay tantas cosas que se dicen de los edulcorantes que vamos a ponerle luz, venga.
Y además, es que pensar que lo dulce tiene una connotación súper positiva. Porque
sí.
¿Qué pasa, Ricardo, si yo te digo a ti que eres un hombre súper dulce?
Claro, 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 ¿no? Que sí. Claro, o un hombre amargo. Es que, claro...
Ah, es que este hombre es un poco ácido, ¿no?
Claro. Es verdad, ¿eh? Como hemos asociado al tema de la alegría y
bueno,
la positividad.
Dulce,
sí, sí.
Totalmente, sí, algo positivo. Qué bueno. Bueno, claro, en este mercado del dulce y de lo que nos gusta que sepa dulce, aparece la industria alimentaria, y para hacer un poquito, recordar que tenemos como dos industrias muy grandes que se pelean entre ellas. Una es la industria alimentaria, ¿vale?, que te ofrece un montón de productos para que te los comas, un montón de productos con una carga calórica, con edulcorantes, con grasa, con azúcares, que te dice cómetelos, y tenemos una industria muy importante que es la dietética, que te dice no te los comas, entonces o reduce o come sin azúcar, come sin grasa, come con productos light, ¿no? Entonces estas dos industrias chocan y tenemos mensajes contradictorios entre ellos, ¿no?
Vale.
Pero aún así, pues con que necesitamos y hay mucha demanda de producto dulce, sale aquel concepto de edulcorante. Necesitamos algo que endulce, pero que no sea calórico, que no tenga azúcar, que no sea azúcar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces donde aparece una gama de sustancias químicas que se fabrican industrialmente, químicamente, no son sustancias naturales que se producen de manera industrializada, que endulzan y no tienen poder calórico, no tienen poder de calorías.
Claro.
Entre ellos están la sacarina, los estevioles, el aspartamo, cualquiera de estos que son edulcorantes pero que no tienen poder calórico. Entonces, estos productos químicos sabemos que al no tener calorías no afectan al peso de la persona, no llegan a producir cambios energéticos como tal, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, no tienen energía. Pero sí que es verdad que es una sustancia, es una molécula grande que cuando entra en nuestro cuerpo, pues aquello no cumple solo la función de endulzar y punto, ¿no? Aquello es una molécula que entra en tu cuerpo y tiene un metabolismo específico.
Claro.
Casi nunca nadie habla de esto, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa con esa molécula ya que ha entrado en el cuerpo?
Bueno, es que nos quedamos con el cero calorías, ya está.
Exacto, y ahí nos quedamos, ¿no? Vale, pues estas moléculas, normalmente algunas de ellas se pueden llegar a absorber y entran en nuestro organismo, a la sangre, y entonces estas moléculas normalmente con que no tienen cabida en nuestras células, porque no se necesitan para nada, se han de eliminar, y normalmente se eliminan por el riñón, ¿vale? Por la orina. Entonces esto es una molécula bastante difícil de eliminar, de metabolizar, y el riñón sufre bastante a la hora de intentar eliminar esto de nuestro cuerpo, ¿no?
Vaya.
Es un producto químico como tal.
Esto no te lo dicen en ningún sitio, ¿eh?
No, esto no está escrito en ningún sitio, que va, es muy difícil muchas veces. Entonces por eso hay que explicarlo, ¿no? Luego hay unas sustancias que es verdad que no se absorben y no pasan a la sangre, porque con que son moléculas tan grandes que no son, el intestino no pasa a la sangre, se quedan en el intestino, ¿no? Entonces en el intestino recordemos que tenemos una población de bacterias, que tenemos más bacterias que células en el cuerpo porque son inmensamente importantes, tenemos una población de una gran variedad de bacterias. Y estas bacterias se alimentan de lo que nosotros nos comemos, incluso de estos edulcorantes, ¿vale? Entonces, las bacterias vienen, encuentran un residuo de lo que tú te has comido, uno de ellos son estos edulcorantes, estas bacterias se alimentan de esto, y resulta que estas sustancias son un tanto tóxicas para las bacterias. De hecho, muchas bacterias, cuando se comen estos edulcorantes, se mueren.
Oye,
¿vale? Entonces, nuestra población de flora intestinal
que la necesitamos,
disminuye.
Que la necesitamos, que la gente no se piense, no, como son bacterias, no, que las necesitamos,
Sí, claro, todo el mundo ha escuchado de la flora, todo el mundo ha escuchado de los microorganismos intestinales, que son súper importantes, porque claro, entonces claro, nuestra población de microorganismos, de bacterias, de microorganismos buenos que tenemos en el intestino, se van muriendo, ¿vale? Pues cada vez tenemos una población más pobre, ¿no? Que llamamos, tenemos una población pobre. Y aparece una patología y aparece una situación intestinal que está muy descrita, que se llama disbiosis intestinal.
¿Mm?
¿Eso qué significa? Es que la biótica, es decir, la vida que tenemos dentro de nuestro intestino, está desregulada. Por eso se llama disbiosis, porque la vida está desregulado.
Uh-huh.
Entonces, estas bacterias pues son diferentes, poquitas, tal, no sé qué. Bueno, claro, ¿qué función tienen estas bacterias en nuestro organismo? Tiene una función vital muy importante y es producir un bienestar intestinal. Evita que, claro, nuestro intestino recibe constantemente como moléculas, daños, ¿no? Comida, constantemente. Entonces, nuestro intestino tiene que estar muy potente. Entonces, las bacterias lo que hacen es que este bienestar intestinal esté tranquilo, que esté estable, que tengamos un intestino que no esté inflamado.
Claro,
si nuestras bacterias no lo protegen, entonces la pared del intestino empieza a sufrir y empieza a inflamarse. Entonces es cuando encontramos estas hinchazones raras, gases que no sabemos de dónde vienen, estreñimientos, teníamos incluso a veces diarreas, dolores, y ahora como no sé qué y me hincho, y ahora no, lo como otra vez y ya no me hincho. Porque, claro, nuestras bacterias no están protegiéndonos de todo esto, claro, que recibimos en día a día.
Entonces, ¿hay algún edulcorante menos, o sea, todos son iguales?
Sí, tengo que decir que, claro, a lo largo de la historia de la industria alimentaria han ido apareciendo con el tiempo. El último que ha aparecido son los estevioles, ¿vale? Que son los de la stevia.
Pero bueno, que ahora está de moda, stevia por todas partes.
Porque es de las últimas que ha aparecido.
Además, ¿no? Entonces, hay muchos sitios que yo he leído, no, es que además es natural.
Exacto. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Recordar que la stevia está prohibida en España, en Europa, utilizar la planta natural. La stevia es una planta que sus hojas son dulces porque tienen unas moléculas que se llaman estevioles, ¿vale? Entonces, en España y en Europa está prohibido el uso de la planta a nivel industrial.
Imagínate.
¿Vale? A nivel de industria alimentaria, porque no es segura. No sabemos todavía qué problemática puede llegar a haber, ¿vale? Comiendo la planta entera.
Sí.
Lo que sí está permitido, porque aquí está la trampilla, es utilizar los estevioles, que son las moléculas, el edulcorante, ¿vale? La planta entera no sabemos si es segura, pero el esteviol parece que sí sabemos algo, ¿vale? Entonces la industria ha fabricado químicamente el esteviol y lo utiliza en la fabricación, pero no es natural, también está producido químicamente.
Claro, claro, claro.
Eso no quiere decir que sea malo, pero simplemente es, pues, que es un edulcorante más, ¿no? Entonces, claro, entonces lo que tú me preguntas, ¿cuál es peor? Claro, lo que sabemos es que, por ejemplo, la sacarina es la que más ha estudiado. Llevamos más años comiendo sacarina.
Sí,
tenemos mucho más datos a nivel de ello. O el aspartamo, por ejemplo, es uno que se conoce desde hace mucho tiempo. Entonces sabemos que la sacarina y el aspartamo, pues ya sabemos que afecta muchísimo a la flora intestinal. Yo estoy convencido que la esteviol también, pero necesitamos más tiempo para saberlo, ¿vale? O como mínimo, pues bueno. Entonces, claro, eso es lo que tenemos que saber, es que los edulcorantes no son necesarios para el cuerpo, no tienen ninguna función aparte de endulzar, y entonces entran en nuestro cuerpo y tienen más funciones aparte de aquello. Las bacterias se alimentan de estos, es un poquito tóxica para las bacterias, se empobrece nuestra población de bacterias, entonces nuestro intestino empieza a sufrir. Y normalmente aparece una situación que se llama disbiosis intestinal, hinchazones, molestias,
bueno,
muchas molestias.
Al final, que nada, que el edulcorante no es la panacea, o sea, que no es la solución mágica de todo, ni mucho menos. O sea, es dulce, también, pero tiene muchas contraindicaciones.
Desde luego. Y luego también, de cara, es que, claro, a veces somos como muy exagerados tomando. Porque, claro, ahora, no sé, una persona, ¿cuántas cafés se toma al día? Que lo piense todas las personas, pues 3, 4, ¿no? Entonces ya se pone un sobre de sacarina o un sobre y medio en un café.
Claro.
Entonces, claro, son 5 sobres al día, o 6. Es que son un montón.
Sí.
Y luego el yogur, también con el edulcorante, porque no,
claro,
le gusta natural. Y luego, pues, yo qué sé, y suma, y entonces luego se come una bollería que también tiene edulcorantes porque resulta que no tiene azúcares, porque el azúcar es malo, y entonces le pongo un edulcorante.
Bueno.
Entonces, claro, suma, y todo es una... Entonces, claro, es donde empezamos a tener esta problemática.
O sea,
entonces,
que al, claro, final volvemos a lo de, oye, vamos a respetar el sabor que tienen los productos que nos comemos, vamos a acostumbrarnos a ellos y a que nos gusten, y cada vez necesitar menos adición de otras historias.
Desde,
o sea, transformar el
historias
gusto
que no necesitamos realmente, ¿no?
Bueno.
Y entonces empezar a disminuir. Es que tomar 5 sobres al día es muchísimo.
Claro, ¿no? es que uno no, pero si tú haces el cómputo de todo el día, es cuando te das cuenta de, oye, quizá estoy pasándome. En fi, hem parlat dels edulcorants. Aquest és el panorama. Jo crec que tots ho sabíem, però bueno, ara ja no podem dir, és que no ho sabíem, és que no m'ho havien dit. Doncs ja t'ho hem dit. Ho hem parlat amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que ja saps que el trobes a Disanta Nutrició. Busca'ls a internet, busca'ls a les xarxes socials, que són molt actius, el Cristian Didier, a Instagram o a Disanta Nutrició, i allí els trobaràs. Estan també a Lleida, a l'avinguda alcalde, alcalde Porqueres, al número 76, si no m'equivoco, eh?
Sí,
allí els tenen. Cristian, com sempre, un abrazo, gràcies.
Ricard, bon dia, gràcies.
Queda un minut, ens plantem a la 1 de la tarda, escoltarem les senyals horaris, buscarem la darrera hora informativa i després les escapades de COPE amb el David Velasco fins a les 2 de la tarda. Perquè el tema de la pandèmia està sent dur, per molts sectors és evident. Ara llegia que, per exemple, l'AEM diu que sense ingressos només aguantarà 2 mesos. L'equip necessita 22.000 euros al mes i el president lamenta que no estan entrant diners. Entre d'altres, hi ha molts sectors que ho estan passant malament. Ja no et parlo de la restauració, hostaleria, hoteleria, etc. Vinga, senyals els horaris. Arribem a la 1. I recorda que des de Lleida demà hi tornem a les 12:20 puntuals, com sempre.